COPE Catalunya i Andorra.
Hola, bona tarda, 3 i gairebé 22 minutets. Com esteu? Esports COPE, a COPE Catalunya i Andorra. Fins que siguin les 4 de la tarda, arrenquem setmana i tanquem el mes d'agost. Demà, 1 de setembre, estrenem nou mes i també la nova programació de la cadena COPE, temporada 2015-2016, amb novetats i també novetats a nivell esportiu. Bé, el que ens ocupa en aquest estudi de COPE Catalunya i Andorra, el Manuel Oliveros. Oli, com va? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda, Albert.
I també el José Luis Gil. Gil, com estàs?
Esperant la bomba Mercato. Bona tarda.
A les 12, aquesta mitjanit, es tanca el mercat de fitxatges per el primer tram de la temporada fins al proper mes de gener. Nosaltres, això, el que ens toca ordenar i situar la jornada, aquest és el menú del programa.
Top 5.
Els clubs ACB es reuneixen a Madrid amb la patata calenta de la composició de la propera Lliga sobre la taula. Fuenlabrada, Orense o Lliga de 19, la qüestió a decidir.
Top 4.
Últim dia de mercat de fitxatges amb el Girona apurant moviments. Els de Montilivi han presentat Pedro Alcalá i no renuncien a una darrera incorporació. El Nàstic salva l'honor de la jornada amb una victòria a Tenerife.
Top 3.
Pape Diop hauria d'arribar a Les Palmes per ser jugador groc cedit per l'Espanyol. El futbolista encara és a Barcelona. Història un pèl curiosa, la d'aquest futbolista en una última jornada de Mercato on la secretaria tècnica blanquiblava busca destinació pels dos cristians.
Top 2.
Setmana de partits FIFA on es buida el vestidor del Barça. Luis Enrique veu sortir fins a 14 jugadors i es queda amb 7 per treballar. Bravo s'escapoleix de la multiconvocatòria alliberat per Xile.
Top 1.
Thomas Vermaelen esdevé la sorpresa agradable amb blaugrana del començament de temporada pel seu bon rendiment rematat amb el gol salvador davant del Màlaga. 6 de 6 abans de la primera aturada amb debat arbitral ja plantejat sobre la taula.
Entrevistes a Esports COPE.
Parlem amb Ignasi Miquel, futbolista amb orígens a Camp Barça i que va compartir vestidor a l'Arsenal amb Thomas Vermaelen. Amb el nostre analista arbitral, José Francisco Pérez Sánchez, radiografia el comportament dels col·legiats als últims partits del Barça. Sentirem la darrera incorporació de Girona, el central Pedro Alcalá i de la mà de Quique Iglesias, l'última hora a la Vuelta a Espanya.
El debat a Esports COPE.
Un dilluns més, de la mà de Bracafé, arriba la parella estel·lar dels debats a Esports COPE, Josep Maria Minguella i Poli Rincón.
La pregunta a Esports COPE.
Avui us hem donat l'oportunitat de sincerar-vos responent a aquesta qüestió. Creieu que hi ha persecució arbitral contra el Barça? Després de l'últim recompte, opina que no un 72% del poble d'Esports COPE.
El poble, gràcies Gil, que sou vosaltres i que us animem a continuar opinant a través de les xarxes socials, les principals, recordeu, facebook.com/EsportsCopeCatalunya, és molt fàcil, tot junt, i a Twitter ens busqueu @EsportsCope. Tenim l'Enric Soto al control de so, avui s'acomiada l'Enric Soto, ho farem de luxe, eh? Fins que siguin les 4 de la tarda. Vinga, de seguida, més coses, primera pausa i de seguida més.
En Romacruma, el concesionario oficial de Suzuki en Barcelona, Mataró y Sabadell, estamos encantados de averiguar cuál es el modelo que más se ajusta a tus necesidades y enseñártelo sin ningún compromiso. Si todavía no nos conoces, acércate y déjate sorprender por la profesionalidad de nuestro personal. Romacruma, concesionario oficial Suzuki en Barcelona, Mataró y Sabadell. Romacruma.com. Grupo R-Motion.
Hola, soy Carlos Gordón, gerente de la empresa de reformas integrales Lujo Dux, con más de 30 años de experiencia en el sector. A lo largo de todos estos años, mi máxima preocupación ha sido la de dar el mejor servicio a las personas, teniendo en cuenta las circunstancias del entorno doméstico y familiar, y sabiendo lo importante que es cuidar el detalle y procurar unos buenos acabados y una limpieza al finalizar la reforma de su hogar.
Confíe en Lujodux.es 93 105 71 21, calle Sanz 316, 93 105 71 21, junto Metro Badal.
Ford Covesa abre su nuevo Ford Store en Badalona.
Uno de los más grandes de Europa.
Y lo celebramos contigo.
Ahora, al comprar tu Ford en cualquier centro del Grupo Covesa, te llevas
5 años de garantía
y 5 de mantenimiento gratis.
En Covesa Badalona.
Covesa Mollet.
Covesa Mataró.
Covesa Tarrasa.
Te garantizamos el mejor precio.
Recuerda, si quieres un Ford,
piensa en Covesa.
Si vols un cotxe de la quarta marca amb més qualitat del món, pensa en Hyundai, la única marca que signa amb els seus clients un compromís. I si vols un Hyundai o saber més del nostre compromís, vine a Hyundai Masterclass. Troba'ns al carrer d'Agost 562, Aribau 320 i passeig Zona Franca 85. Masterclass.com. Masterclass.com.
3 i 26 minuts. Ja fa temps que el diari Esport ve anunciant l'ampliació i millora de contracte de Neymar. Una renovació pactada en el seu dia per l'expresident del Barça, Sandro Rosell, pel 2016. Sabem que Neymar cobra 8,8 milions d'euros per temporada, més variables. I sembla, segons informacions d'aquest diari, que es convertiria en el segon futbolista millor pagat de la plantilla del Barça només per darrere de Leo Messi. Renovacions a la carta Can Barça, com també les ha tingut Leo Messi. Neymar ha respost a la confiança i a l'alt preu del seu fitxatge. El dubte és si és suficient per equiparar-se als grans cracs mundials, tenint present que va rebre una prima de fitxatge de 40 milions d'euros. És la nova patata calenta Can Barça. Què en penseu?
Albert Díez, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Tiempo de juego. El de la cadena...
Lo hace ahora, no llega Luis Suárez, sí, llegó el uruguayo, pero no dan gol, falta, gol anulado, remató Luis Suárez, que no llegaba, llegó finalmente de cabeza, falta en ataque del Barça.
Oye, la salida esa de Kameni a Luis Suárez, se va a hacer con el balón, pero antes de hacerse con el balón, la mete un viaje.
Sí. Efectivamente, y eso es penalti cuando se da primero al jugador antes de hacerse con el balón. Y curiosamente, eso Mallorca no protesta mucho, ni el público,
no,
ni Luis
Suárez. Hombre, Suárez, no, Suárez, Suárez sí, él, sí, luego Suárez y Kameni, ojo, ojo el rebote de Mascherano,
balón desviado, desviado por la madera. Mascherano de cabeza.
Creo que hubiera sido el primer gol de Mascherano con la camiseta del Barça,
Muchos minutos el Barça sin marcar al Málaga entre la pasada temporada y esta. Juega Tisone, el balón controlado por Rakitic, la deja en corto para Sergio. Sergio para Andrés Iniesta. Tira Iniesta con la zurda afuera. Hace la diagonal, tirazo fortísimo de Leo para donde Kameni. Segunda parte, Thomas Vermeulen, Barça 1, Málaga 0. Final del partido.
Hem començat parlant de Neymar i Vermeulen, que també és protagonista de com arriba el Barça a la primera aturada de seleccions i ho serà també del programa 6 de 6 pel Barça a l'estrena de la Lliga. Doncs vinga, com dèiem, primera de les tres aturades que tenim per compromisos de seleccions abans de final d'any. Recordeu, la Lliga Primera, que tornarà el cap de setmana del 12 i el 13 de setembre amb els partits, pel que fa als conjunts catalans, Atlètic de Madrid-Barça i Espanyol-Reial Madrid. A veure, el Barça, Elena Condis, com va? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert.
Ben trobada, després de les vacances, han anat bé?
Perfecte, només sempre van bé.
El teu color, ja es veu que has gaudit i has disfrutat. Doncs ara, a afrontar la temporada, a veure, explica'ns, quants jugadors perd Luis Enrique per aquests compromisos de seleccions?
Doncs en total, Pere, 14 jugadors que se'n van amb les seves seleccions, entre absolutes i la sub-21. Messi se'n va amb l'Argentina per jugar dos amistosos als Estats Units, posant fi, per tant, a les especulacions de si es prendria un descans després de tots els pals que va rebre la Copa Amèrica. L'argentí ja ha deixat clar que mentre Martino al City allà estarà, així com també Javier Mascherano. En Brasil estan Neymar i Rafinha. Brasilers i argentins són els únics que disputen amistosos, però els que faran més quilòmetres perquè els bolos que tenen són als Estats Units. Neymar, des de la concentració, ha reiterat el seu desig de jugar a la Copa Amèrica i també als Jocs Olímpics de 2016 i Rafinha està molt feliç per complir el seu somni de debutar amb l'absoluta. La bona notícia és per Vermeulen i Ter Stegen, que reapareixen amb les seves seleccions. El belga torna més d'un any després de lesionar-se al Mundial de Brasil i Ter Stegen torna amb l'absoluta per ser suplent de Neuer. Arda Turan ja fa uns dies que està en Turquia en la recta final de la seva recuperació. Podria tenir els primers minuts d'aquesta temporada. Amb Espanya aniran 5 blaugranes, Piqué, Alba, Bartra, Busquets, Iniesta, Munir amb la sub-21 i Rakitic amb Croàcia.
Aquest és el full de ruta del Barça, que demà torna a la feina, o sigui, en família.
Sí, sí, en família. A les 11 del matí, Luis Enrique comptarà amb 7 jugadors, entre ells dos titulars, Bravo, que ha estat alliberat per Xile, i Luis Suárez, que encara arrossega la sanció del Mundial. A més d'aquests 7, també es queden a Barcelona els 3 laterals brasilers lesionats, recordem, Alves, Douglas i Adrià.
Molt bé, gràcies, Elena. Dos detalls més de l'actualitat del Barça i escoltem un primer protagonista, primer dir-vos que des de les dues de la tarda hi ha reunió ordinària de la Junta del Conjunt Blaugrana i que aquesta tarda a les 7, hora d'aquí, juga un dels rivals del Barça a la Champions, el Bate Borisov, davant el Vesina a la Lliga de Bielorússia. I com us deia Ferrer, volem posar l'accent en alguns dels temes que sobresurten a l'actualitat del Barça, com per exemple l'actuació de Thomas Vermaelen. Ara ho entendreu. Saludem Ignasi Miquel. Ignasi, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Ara començant una nova etapa al futbol espanyol i a la Ponferradina.
Sí, sí, mira, hi havia... Era temps de canviar i sí, bueno, de moment content aquí, molt bé.
Es viu bé al Bierzo, eh?
Sí, al Bierzo, sí, sí. La veritat és que... molt bé, la veritat no m'han pogut... no puc estar millor, la veritat, la vinguda ha sigut genial, així que estic molt content on estic.
Doncs et desitgem el millor per aquesta temporada, sobretot que te respectin les lesions primer i segon que tinguis continuïtat, regularitat i que puguis demostrar tot allò que ja vens demostrant. L'Ignasi Miquel és un jugador molt jove, té 22 anys, però amb àmplia experiència, currículum, a lligues importants com és la Premier, la Lliga Anglesa, i la trucada, a banda de saber de tu, és per preguntar-te per Thomas Vermaelen, amb qui vas coincidir, si no m'equivoco, a l'Arsenal.
Sí, vam coincidir 3 anys o alguna cosa així, que vam coincidir al camp, vam coincidir també més d'un cop, que sempre ha sigut una gran ajuda per mi.
Clar, i potser a tu no et sorprèn aquest Thomas Vermaelen que estem veient al Barça en aquest inici de temporada.
Ah, no, per res. Jo ja farà... Quan va haver-hi fitxatge vaig ja parlar amb algú i ja vaig dir que era un fitxatge molt bo, un gran central, l'únic que és que d'això ha tingut 2-3 anys amb molts problemes de lesions i això, vulguis o no, qualsevol futbolista al rendiment... No és el mateix quan té tantes lesions. I a mi no em sorprèn el seu rendiment i sobretot jo crec que si continua així sense lesions millorarà completament i sorprendrà la gent molt.
Allà a l'Arsenal llavors també marcava gols, no? Hi havia etapes que marcava gols.
Sí, jo crec que en una temporada va marcar com 8 o 9 gols en una temporada sense entrar. Va ser una escena el segon o tercer màxim gol jugador d'aquí. Però jo crec que va tenir un parell de temporades molt bones a l'Arsenal. I allà sí que, com venia de l'Àgex, que tampoc se'l coneixia molt, va sorprendre bastant. Vull dir, un cop arriba a aquell nivell, ja sabies que es podia mantenir ja perfectament durant molts anys. Així que espero que torni a arribar on de veritat hi és, perquè estàs més centrat que visió i jugat. En molt de temps.
L'Ignasi Miquel, que va compartir vestidor amb Thomas Vermaelen, que el coneix bé. Vull recordar els números de Thomas Vermaelen en aquesta temporada 2015-2016, en els 5 partits oficials que ha disputat el Barça, titular en 3 d'ells, en els que ha jugat, en els altres dos no ha jugat, ha completat un sencer i ve de fer el gol de la victòria del Barça davant el Màlaga. No el presentarem, el coneixem bé, internacional també amb la selecció de Bèlgica, però tu, d'aquella etapa a l'Arsenal, dins del terreny de joc i fora, com recordes a Vermaelen?
No, aviam, era un líder. Dins del camp, sobretot, era un líder. Va ser el capità i des de darrere era el jugador que, sobretot, que portava l'equip. I defensivament, sempre rendia, sempre era un jugador que mantenia la moral de l'equip el més alt possible. I ja et dic, sempre quan cap endavant, quan tenia oportunitat, tirava i et jugava i això ja marcava gols. Era un jugador que era bàsic per la defensa d'Arsenal i sobretot per moments difícils i equips i quan jugaven contra equips que creen moltes ocasions. Però és això, després de les lesions ha passat el que ha passat i ha estat temps parat i això ho canvia tot.
El millor pel Barça, el millor per Luis Enrique és que Bartra, Mathieu, Piqué s'han de posar les piles.
No, i tant. Això jo crec que això sí, perquè si ara comença a agafar el bon ritme i ara que comença a jugar, perquè sembla ara que Piqué en dos partits més té pinta que Vermaelen jugarà els pròxims dos, doncs jo crec que sí, que si aquests dos partits demostra que continua el rendiment i no fa més que pujar, jo crec que els altres centrals sí que s'haurien d'espavilar per això, pel tema de dir que és un gran rival per competir per una posició. Sí. Però jo crec que això no em farà més que millorar a tot l'equip.
Sí, volia apuntar, Ignasi, que potser mirem a Marc Bartra, que si no es posa les piles acabarà sent el quart o cinquè central en la rotació de Luis Enrique. El que també és clar és el que el perfil de futbolista de Vermaelen és un perfil molt Barça, no?
Sí, és que sí. L'únic és que jo crec que la diferència és que aquesta petita potència, aquesta més agressivitat que ve del futbol anglès, que això és el que ell té, que potser que el Barça li falta, que és una cosa que el Barça potser li falta en els últims 2 anys, que sempre es parlava de la defensa, que hi havia problemes, i jo crec que això sí que pot aportar molt bé, però és això, és dir, que el Barça té molts bons centrals, i si inclús si ell té un parell mal de partits, doncs sempre poder rotar i això, i dic que ja qualsevol altre pot entrar i fer-ho igual de bé. Així que aviam, jo confio molt en ell, i sempre he tingut molt present que és un dels meus referents en defensa, però cas això, i que el futbol dona moltes voltes i ara mateix torna d'una lesió i espero que arribi al seu màxim nivell un altre cop.
Segurament la sortida de la pilota és pitjor amb Vermaelen, però té més potència com per exemple el Carles Puyol.
Sí, aviam, jo crec que és Vermaelen, bueno, jo penso que el Barça arriba a un punt que la sortida de pilota ja et surt sola, quan tens jugadors que venen a rebre i amb tanta qualitat que hi ha és més fàcil que en altres equips. Però aquest això, jo crec que aquesta potència, aquesta força que té, és un extra que li dona l'equip.
Molt bé, doncs deixarem passar els partits, a veure si Vermaelen té continuïtat, també a veure si el respecten les lesions, però qui diu que el Barça no podia fitxar jugadors abans del mercat d'hivern? Tomàs Vermaelen, de moment el gran fitxatge del Barça per aquest inici de temporada 2015-2016. Una alegria compartir aquests minuts amb tu, Ignasi i Miquel, gràcies per ajudar-nos a conèixer més i millor la figura del central belga del Futbol Club Barcelona, i com et dèiem a l'inici, sort aquesta temporada que entenem ha de ser molt important per tu. Gràcies, eh?
Moltes gràcies.
3:37, i ara els arbitratges amb detalls que s'estan produint a l'inici d'aquesta temporada, que no ens agraden i que volem pensar que són aïllats, però han perjudicat seriament el Barça. Ens centrarem bàsicament en els dos partits de Lliga amb els arbitratges de Del Cerro Grande i de Jaime Latre. Árbitro COPE, José Francisco Pérez Sánchez, hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigos.
Bueno, la primera pregunta muy directa, ¿hay persecución al arbitral contra el Barça?
Yo creo que no, yo creo que hay circunstancias que han hecho que los errores de estas primeras jornadas fuesen en contra del Barça, pero no creo que eso sea una persecución.
Bueno, no hay persecución según nuestro árbitro. Segunda pregunta, ¿tiene motivo o motivos el Barça para estar, vamos a decirlo, molesto con los arbitrajes que ha recibido en este inicio de temporada?
Digamos que como te comentaba, los errores le han perjudicado en este segundo partido. Bueno, pues hubo yo creo que dos penaltis que no se señalaron, y es cierto que no ha tenido demasiada suerte con estos arbitrajes, pero no creo que fuese ni mucho menos algo premeditado.
Lo cierto es que el Barça no protesta. Nosotros llamamos a José Francisco porque salen artículos en los diarios deportivos de aquí, Mundo Deportivo, Sport, diciendo que este año va a haber persecución arbitral hacia el Barça. Por eso te llamamos.
Yo estoy convencido de que eso no es, porque mira, igual que estaba convencido cuando hace unas temporadas se habló del Villarato y de que todo estaba a favor del Barça para perjudicar al Madrid, eso decía por lo menos cierta prensa de Madrid, ahora yo estoy convencido de que tampoco existe persecución, porque entre otras cosas, organizar eso de una forma premeditada, preconcebida y avisada es casi imposible. ¿Tú crees que en un colectivo de 20 y tantos nadie va a escaparse alguna vez de decir, oye, que a mí me han recomendado, a mí me han dicho, comentarios entre ellos? Eso parece imposible.
Hombre, parece un poco rancio Victoriano Sánchez Arminio, visto desde lejos, pero no creo que llegue a tanto.
Ahí es, no creo.
Y es casualidad que sea gente de Madrid la que pite al Barça o que viva en Madrid, es casualidad.
Bueno, yo creo que sí. El comité de designación, además, verás cómo va rotando y, de hecho, al final casi todos acabarán arbitrando, unos más y otros menos, eso es cierto, en función de que al Barça, al Real Madrid, al Atlético, en fin, a los clubes más poderosos siempre procuran ponerle árbitros con más experiencia, por lo menos en ciertos partidos. Pero de ahí a que haya una consigna o que haya persecución, a mí me parece exagerado, sinceramente.
Bueno, vamos a dar al colectivo y a los arbitrajes ese beneplácito de la duda. Coincidirás con nosotros, José Francisco, que cuando se encadenan en muchos partidos, sobre todo en este inicio de temporada, esos errores, da que pensar. Te quiero preguntar por Piqué, por sus actuaciones referente al colectivo arbitral. Bueno, ahora ha dicho que el Barça no va a ganar ni va a perder títulos por las actuaciones de los árbitros, pero sí, esas consideraciones que a veces ha hecho Piqué, ¿tú crees que los árbitros se lo miran con lupa a la hora de arbitrar a un jugador como Piqué o a jugadores de ese tipo con esas actitudes?
Piqué es muy vehemente en determinados momentos cuando está caliente, digamos. Luego, cuando ya reposa, sus declaraciones suelen ser muchísimo más sensatas y para mí atinadas. Yo creo que siempre hay jugadores, siempre, en todos los equipos, que por su forma de ser, por sus rabietas constantes, por sus protestas, más o menos airadas, son más incómodos para los árbitros y a lo mejor en algún caso se les mire con cierta precaución. No creo que sea el caso de Piqué, o a lo mejor en un momento determinado lo ha parecido, pero no pienso que se vaya contra nadie, ningún árbitro creo que está.
El día que le expulsan el otro día, por ejemplo, en el campo del Athletic Club de Bilbao, es normal. ¿O es por ser Piqué? Por decir, mira, como me dijiste y me hiciste esto, a las primeras de cambio te muestro la roja.
Yo creo que...
No hay revanchismo.
Que no hay revanchismo. El árbitro tiene que ser más comedido que nadie. En un momento determinado también un árbitro puede sentirse muy molesto y actuar a impulsos, pero eso pasa solo alguna vez, no es lo normal.
¿En tu época quién mandaba?
Yo creo que en mi época, que ha sido...
¿Era Plaza, bueno, era Plaza todavía? ¿Era Plaza?
Plaza me cogió gran parte de mi época arbitral. Mandaba, pero jamás, ni a mí ni nadie que yo sepa, Plaza le dijo, ojo, que este equipo o que aquel equipo. ¿Eh? Y era madrileño, y dicen que madridista, todo eso sería, pero yo, ni a mí, ya te digo, ni a nadie que yo conozca, recibí instrucciones en el sentido de ir contra o a favor de un equipo.
¿Cuánto queda?
Igual os digo, y ya hablaremos y de esto, y veréis cómo se pasa esas rachas, que son muchas veces ya muchos equipos, fíjate, Osasuna hace un par de temporadas o tres, que le caían todos los errores en contra, pero suelen pasarse.
¿Cuánto queda?
Muy poco, pero vamos, jornadas todavía muchas, como decía el Lobo.
Els arbitratges d'avui protagonistes també, és actualitat a Can Barça aquí a Esports Cope. José Francisco, gràcies.
Un abrazo a todos.
Seguim, tenim més coses.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Obrim temps d'opinió. Josep Maria Minguella, com va? Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos.
Vaig tots els Bracafés que podia.
Ho sé. Ets l'ambaixador de Bracafé, no només a Catalunya, sinó arreu del món on vas. I Poli Rincón. Què tal, Poli? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
Vivo con los 5-0, ¿no?
Escucha, no, eso lo de menos, lo de 5-0 no tiene importancia.
¿Cómo?
Nosotros ya tú sabes que estamos acostumbrados a eso.
Hombre, yo estoy acostumbrado.
Sobre todo preocupado, sobre todo Gijón.
Escúchame, a mí lo que me preocupa es que el Barça lleva dos partidos sin que esté Piqué y no recibe goles. Yo quiero que vuelva Piqué. Yo, es mi ilusión, que vuelva Piqué porque esto no puede seguir así, ¿eh?
Pero está Vermaelen, ¿alguna razón tendría Zubizarreta, no, Minguella?
¿Cómo? Total.
Mamá, Josep Maria está para jugar, ya tardas un año y...
La frase exacta va a ser el jugador de rendimiento inmediato, pero yo creo que Rafaría casi...
Desde que juegue.
Claro, si las lesiones no impedían. Yo creo que es lógico también eso, ¿no? Nos vamos a tirar el col de Zubi, como decía eso.
Zubi y los seus acompañantes están amb la targeta de lliure, no els ha fitxat ningú, no ha tirat per res, però vull dir...
O potser ell no ha volgut anar a cap club.
No, segurament no ha volgut, però vull dir que no tinc res contra el Zubi. Però el que és evident és que perquè vau prendre una decisió històrica,
sí.
Va netejar aquell vestuari, l'any de dalt, vull dir, i des de llavors el Barça va guanyar-ho tot. I això que no jugaven aquí. Però no sé què va passar, que va no va
deixar. José Maria, José Maria, José Maria, ¿hasta cuándo estás en Mallorca?
No, estaré hasta el miércoles próximo.
¿Próximo?
Qué bien vive.
O sea, 10 días.
No, me voy el jueves, no.
O sea, pasado mañana.
Sí.
Ah, val.
Dijous a dimecres, una setmaneta,
va. Bien, no, no està mal.
Allà no aguanto, tu, tanta aigua, tanta sorra.
Bueno, el que aguanta es el Barça, Poli, 6-6, pero hay run-run con los árbitros. ¿Hay persecución arbitral contra el Barça, Poli?
Bueno, pero esto de verdad me lo decís en serio, ¿o no?
Totalmente.
¿En serio me lo decís? Yo creo que es como cuando hablamos de la
persecución. Manos de Miguel Madrid, Torres, golano la de Luis Suárez.
Pero sí. La mano, bueno, yo creo que se vio la repetición perfectamente. Ya. El futbolista se tira al suelo, el brazo lo tiene detrás porque se apoya evidentemente y le pega el balón. Yo y la de Luis Suárez, ¿qué quieres que te diga? Pero yo te digo, si el Madrid y el Barça se quejan de los árbitros, el Getafe, Las Palmas, el Levante, el Granada, ¿qué tienen que decir los pobres?
Esa es mi teoría de siempre. En todos los países, ¿sabes?
Claro. Claro, es que me parece una injusticia y una falta de respeto hacia los demás equipos tremenda. O sea, tú puedes decir en una jugada, y hay que hablarlo, y hay que decirlo, oye, pues aparece penalti, pero decir que hay una persecución arbitral contra el Madrid, contra el Barça, es de risa, una cosa. Risa.
A ver, Minguella, di.
No, es que vaig anar a TV3 i va sortir l'estadística, van fer aquesta mateixa pregunta, i van dir, el Barça ha arribat 57 vegades a l'àrea contrària. No sé si és veritat. Però van fer un gol al defensa. Els davanters del Barça també havien
fet Claro, totalment d'acord.
Home, ho analitzem tot, és a dir, la possible falta de punteria, les errades que pot tenir, en aquest cas, un protagonista que ens agradaria que no ho fos, o ho fos indirecte com l'àrbitre.
A mi, però jo no defenso la situació. Però el que vull dir és que és molt fàcil passar-te 70 minuts dominant un partit i que cap dels jugadors acerti fotre la dintre, i després fa el gol a l'altre, i va dir, no, culpa dels àrbitres, no. L'àrbit té de pitar el que és. Falta si esperar el penal. Jo crec que n'hi va haver com a mínim un de clar. Però no que no tregui la cosa de que amb 90 minuts els tres clars no van fer un gol.
No, sí, queda clar. I que de moment hi ha 5 partits oficials... Però se n'han quedat una sèrie d'errors, de moment prenem nota.
Vamos, Poli, que no hay consigne de Sánchez Arminio de que vayan contra nadie.
No, pero mira, si es que yo te iba a hacer una pregunta. El otro día, penalti contra el Madrid, odio penalti clarísimo, que lo vimos todo y se repitió perfectamente a Cristiano, el de Varane y todo el tema ese. Y de verdad, ¿tiene el Madrid la culpa de que Rubén Castro no meta el gol? No, lo para que él los Navas. Entonces, es una persecución al Madrid porque le ha pitado un penalti al Betis y no le ha pitado dos, a lo mejor.
Bueno, Poli, pero ahí te hago de abogado del diablo. Igual que Miguel ya dice que los futbolistas del Barça atacaron mucho y metieron poco, el Madrid también atacó mucho. Creo que fue el equipo en la primera jornada que más disparó a puerta y menos puntería tuvo.
Pero no es culpa del árbitro. Pero no es culpa del árbitro que no metan goles. No podemos decir que es que ha habido un penalti, no sé qué. No, tío, si tienes 20 ocasiones de gol, llegas a puerta. Claro, mete un balón, Cristiano tuvo 5 y no metió ninguna, ¿cómo le vas a echar la culpa al árbitro?
Mira, ahora que hablas de Cristiano...
Las excusas.
Que Cristiano y Messi no hayan marcado todavía en dos jornadas.
Claro, eso es curioso.
Por cierto, después de la actuación de Keylor Navas, después de la actuación de Romero con el Manchester United, ¿necesita este Madrid a De Gea?
Yo te voy a decir una cosa, personalmente, me parece De Gea un portero muy bueno, buenísimo, pero yo, te lo digo sinceramente, yo estoy muy contento con Keylor Navas, incluso con Casilla. Te lo digo, yo creo que son dos porteros magníficos para el Madrid. Y yo te digo una cosa, gastarme 40 millones de euros ahora mismo en un futbolista que el año que viene es libre, si lo quieres tener, si lo quieres al final tener, porque dice tal, yo no lo veo. Yo es que personalmente no lo veo. No lo veo por ningún sitio. Me parece que es forzar una situación que no tiene sentido, una situación incómoda, tanto para un portero como para otro, como para el club, y me parece que es innecesario. Yo no, te lo digo sinceramente, y el otro día el Bernabéu lo demostró con Keylor Navas. Me parece un portero que te puede dar todas las garantías. A lo mejor no es Neuer, entre comillas, pero yo te voy a decir, Keylor Navas en el Levante, acordaros, que hizo unos partidos y unas temporadas espectaculares con su selección en el Mundial. Yo te digo la verdad, sinceramente, no entiendo el fichaje yo, personalmente, claro, a lo mejor estoy equivocado, ya. No lo veo.
Queda claro. Voy a cerrar contigo, José María, que te escuchaba, no sé si querías apuntar algo de esto de De Gea, de la portería del Madrid.
Es que sabe cosas de mercado y tal.
¿Cómo se cierra la
media noche? No, algo sabe.
Pero yo creo que si el De Gea arriba al Madrid ara, es molt mal cosa pels clubs i els jugadors. Sobretot
sí, senyor.
Perquè un club es para, hay un jugador es para, y bueno, ya, si no me venden tal, no sé què. Jo crec que és evident que el Madrid, com altres clubs, ha arreglat amb el jugador prèviament, i llavors resulta que tots van en contra de la norma de FIFA que diu que no es pot parlar amb jugadors fins que hi ha acord entre clubs. Per tant, no perquè sigui un Madrid, és igual. Em sembla que la postura del Van Gaal, tot i que té una gent que és una castanya, és perfectament vàlida.
Molt bé, doncs queda clar la situació. Veurem què passa, tot i que sembla que De Gea acabarà el conjunt blanc fins les 12 d'aquesta nit, a les mitjanit, es tanca el termini de fitxatges. Minguella, passa-ho bé, Poli, cuídate mucho. Bracafé para todos, ya lo sabéis, que a esta hora acompaña muy bien con la radio, el Bracafé.
Y mi Bracafé aquí en la mesa.
Sí, señor. Adiós, pareja, un abrazo fuerte, gracias. Qué grandes sois.
Qué grandes.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
En Romacruma, el concesionario oficial de Suzuki en Barcelona, Mataró y Sabadell, estamos encantados de averiguar cuál es el modelo que más se ajusta a tus necesidades y enseñártelo sin ningún compromiso. Si todavía no nos conoces, acércate y déjate sorprender por la profesionalidad de nuestro personal. Romacruma, concesionario oficial Suzuki en Barcelona, Mataró y Sabadell. Romacruma.com. Grupo R Motion.
Hola, soy Carlos Gordón, gerente de la empresa de reformas integrales Lujo Dux, con más de 30 años de experiencia en el sector. A lo largo de todos estos años, mi máxima preocupación ha sido la de dar el mejor servicio a las personas, teniendo en cuenta las circunstancias del entorno doméstico y familiar, y sabiendo lo importante que es cuidar el detalle y procurar unos buenos acabados y una limpieza al finalizar la reforma de su hogar.
Confíe en Lujodux.es, 93-105-7121, calle Sants 316, 93-105-7121, junto Metro Badal.
Ford Covesa abre su nuevo Ford Store en Badalona.
Uno de los más grandes de Europa.
Y lo celebramos contigo.
Ahora, al comprar tu Ford en cualquier centro del Grupo Covesa, te llevas
5 años de garantía
y 5 de mantenimiento gratis.
En Covesa Badalona,
Covesa Mollet,
Covesa Mataró,
Covesa Tarrasa.
Te garantizamos el mejor precio.
Recuerda, si quieres un Ford,
piensa en Covesa.
Esports Cope está de vuelta. Mar, muntanya, calor i esprintant amb els corredors, Quique Iglesias.
Allà el tenim de vuelta, el Quique Iglesias. Quina guitarra, que bé sona. 3:53 de la tarda, desena etapa, València-Castelló, 146 quilòmetres. Situem, Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, què tal, companys? Molt bona tarda des del carrer Columbretes, aquí al centre de Castelló de la Plana. Som a prop de la nostra Catalunya estimada, vivint aquesta desena etapa de la Volta a Espanya. De moment hi ha molta feina per fer en els corredors que són ara cap de cursa. Hi ha 40 corredors per endavant. Tots els equips, els 22 equips, estan representats, però hi ha molta batalla per saber qui pot guanyar avui. Per què? Doncs perquè avui és una etapa on es pot arribar a l'esprint aquí a Castelló de la Plana, així que hi ha molts interessos per saber qui pot guanyar abans de la gran jornada de dimecres. Demà hi haurà jornada de descans a la nostra també estimada Andorra, així que els oients d'Andorra des de demà tindran tot l'espectacle de la Volta a Catalunya a la capital andorrana. Dimecres, la superetapa que va dissenyar el Purito, un Purito que és segon a la general a només 57 segons del líder de la Volta que va guanyar ahir, Tom Dumoulin.
Us escoltem a Cope, Quique, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Reprenem el fil del futbol, actualitat de l'Espanyol amb el mercat de fitxatges que, recordeu, es tanca aquesta mitjanit, pendents del conjunt blanc i blau, d'una banda de Pape Diop, l'ex del Llevant, també del Nàstic, que en principi el fitxa l'Espanyol i el cedeix a les Palmes. I d'altra banda, pendents també de la sortida de futbolistes que no entren en els plans de Sergio González com els Cristians. Atenció a les reflexions avui del segon capità de l'Espanyol, Víctor Sánchez. Per on va el discurs? Juan Arias, bona tarda.
¿Qué tal? Buena tarde. Sí, un Espanyol que ha iniciado, digamos, bien, sin para tirar cohetes la temporada. Una victoria muy justa, jugando, pues, no muy brillantemente frente al Getafe. Y una derrota clara frente al Villarreal, aunque con una buena primera parte. Lo ha comentado Víctor Sánchez, reflexiones sobre el inicio de temporada y reflexiones sobre algunas cosas que están pasando. Dice que el inicio, como te comento, no ha sido malo del todo, tampoco ha sido bueno, que el equipo tiene que mejorar en algunos aspectos, como el control del partido, en la posesión. Eso sí, se muestra sólido atrás y sobre todo ha reflexionado sobre el pesimismo típico en el españolismo que se vive cuando el equipo pierde jugadores importantes y comienza una nueva temporada.
Igual que somos un club pesimista en el sentido en que parece que nunca salen las cosas bien o que parece que todo se hace mal, siempre estás con eso de a ver cómo sale este año la plantilla, de este año seguro que el equipo va a sufrir mucho, y al final se está demostrando que los últimos años el equipo con más o menos bajas, el equipo con más o menos nombres de jugadores está dando la cara, está haciendo buenas temporadas y está peleando, pues lógicamente no por estar arriba, porque es muy difícil en estas ligas, pero peleando por hacer el mejor año posible.
Otra reflexión importante, hay jugadores que parece que están más fuera que dentro, por lo menos con los cuales Sergio no cuenta tanto, como Cañas y Abraham. Atención a lo que piensa de esta situación el jugador blanquiazul.
Tenemos que darle más valor al equipo que tenemos, a la plantilla que tenemos. Hay siempre en este club, no sé cómo llamarle, de no menospreciar, pero sí bajar el nivel de nuestros jugadores. Yo creo que al final Cañas es un jugador que vino aquí y hizo un año pasado muy bueno. Xavi está rompiéndose la cabeza cada semana por este club. Abraham hizo una temporada muy muy buena el año pasado, cuando parecía que a lo mejor no servía para jugar este equipo. Entonces la gente que tenemos aquí tenemos que valorarla y tenemos que apoyarlos al máximo.
Habrá alguien que tiene que tomar nota durante la semana, entrenamientos sin la presencia de los internacionales españoles sub-21, Pau, Duarte, Asensio, sin Hernán Pérez, que está con Paraguay, y el español que recibirá 1,2 millones de euros por la venta del Málaga de Darder al Olympique de Lyon por aquello de los derechos de formación.
Mol bona punt. Així està l'Espanyol. Gràcies, Arias.
Que vagi bé.
I arribem al final del programa, a les 4 de la tarda. Gil, bona tarda novament.
Hola.
Fem un apunt de segona. Presentació al Girona, presentació d'un central.
Pedro Alcalá juga efectivament de central amb orientació pel cantó dret de la defensa. 1,96. El joc aeri ja no serà problema amb un tiri.
Juga a futbol, a bàsquet.
I a més diuen que se li dona bé això de llançar faltes. Arriba procedent del Llagostera. Per 4 temporades, operació directa, sense intermediació del Manchester City, que com saps té aquest pacte de col·laboració amb el Girona. Una operació llarga perquè, com a Llagostera se'n sumava amb la Torrada, van reforçar-se amb Frank Cruz, procedent de l'Alcorcón, i un cop va arribar Frank Cruz, van donar llum verda a aquest traspàs. Un estiu complicat pel Pedro Alcalá.
Bueno, ha sido un verano, bueno, sobre todo este último mes, hubo complicado, ¿no? Porque se decían tantas cosas, se filtró a la prensa, salía en prensa cosas, y yo estaba entrenando y no sabía mucho de todo, ¿no? Se escuchaba un poco de todo, pero tampoco estaba claro, ¿no? Llagostera se han portado muy bien conmigo, ¿no? Se han portado genial. Tenía otro año más de contrato, ¿no? Y al final, cuando se me propone lo del Girona, pues contento, ¿no? Porque es dar un salto en mi carrera deportiva.
Quique Cárcel, director esportiu, ha dit que intentaran avui una última incorporació, aquesta sí, via Manchester City.
I de la jornada, a la categoria de plata del futbol espanyol, l'única victòria dels conjunts catalans, la del Nàstic, 1-2 a Tenerife, derrotes del Girona, 2-3 a casa davant el Numancia, per la mínima del Llagostera, a camp del Lugo i en bàsquet, pendents de l'assemblea de l'ACB, reunida a Madrid, que ha de decidir si hi ha lliga de 18 o de 19 equips.
Honestamente, alto grado de preocupación. Sí, porque después de haber jugado en el Borussia Dortmund, después de haber jugado al Betis... No, yo no. No he jugado ni al Dortmund ni al Betis. ¿Qué pots fer a la teva vida?
Borussia Dortmund, Betis.
Sumar un títol. Sí, parlem de David Odonkor. Hombre. El mítico Odonkor, El vam veure al Dortmund, el vam veure al Betis, una mica ja no al mateix nivell. Doncs ja té un títol a la seva trajectòria.
A veure, quin?
Guanyador del Gran Hermano VIP de Alemania.
No, m'ho diu en sèrio? M'ho explica seriosament vostè?
Todo lo que digo en esta sección va absolutamente en serio.
El ja exfutbolista Odonkor.
Gran Hermano VIP. T'imagines un Gran Hermano VIP allí, Casillas?
Deixo. No contamini. Última hora, Gil, última hora.
Según Gigantes del Bàsquet, Jordi Trias podria tornar al Barça 5 anys després. No puse aquesta cara. Per reforçar el filial a la Lliga LEP Or. Insisteixo, informació que porta Gigantes del Bàsquet al seu compte de Twitter.
Gràcies, Gil, gràcies a tots. Arriba a les 4 de la tarda.